Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Passen pocs minuts de les 11 i el Penedès en xarxa, això és sinònim de quedada amb Vinzeum. Avui ens acompanyen el Jordi Ribas i el Marçal Díaz del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
I hem començat amb molta tralla, Jordi.
Tralla, sí.
Molt canyeros.
Tecno-valencià.
Tecno-valencià, que bé.
Més o menys una cosa així, d'un grup que es diu Prosdac Sub, o que es fa dir així, i que té una versió d'una cançó mítica de l'Ovidi Montlló, que és l'Escola de Ribera. I avui volem parlar de Vilapensa també una vegada més, però també amb l'accent Vilapensa Educació. I em va semblar que aquesta versió doncs, també li anava molt bé, amb aquest Vilapensa dedicat a repensar el treball. I per tant, aquesta revisió d'aquesta escola franquista, que evidentment semblaria ben enterrada i tot plegat, i que segurament doncs, no, i que a vegades doncs, encara poden sortir, no? Segons quins neofeixismes que la poden despertar o la poden enyorar, i m'ha semblat que era oportuna. A més, lliga molt amb una cançó que la nostra directora de Vilapensa, Marta Palacín, sempre reivindica que és la mestra, no? Que la van posar el primer dia per...
Sí, quan va ser aquí, de Zoo, sí,
de
també Zoo, valencians.
També valencians, i per tant em semblava que era una bona manera de posar carn a l'olla.
Un Vilapensa que ha començat a caminar aquest dilluns amb molt bones vibracions, aquesta reflexió al voltant del treball, amb un Oriol Ponsatí Murlà que obria dilluns a la tarda aquesta setmana dedicada al pensament, a la reflexió, a l'anàlisi, i que va agradar i molt
I
a tots
molt.
Els que hi eren i els que el van seguir a través de Penedès Televisió.
Ben cert, ben cert. Vam començar molt, no? Molt contents, perquè és cert que l'Oriol ens va fer una reflexió lúdica, reflexiva i molt amena, no? Feia bromes també sobre que ell podia ser un Eugenio que parla de la filosofia, perquè tenia un to, té un to, l'Oriol, molt amè. I, per tant, ens va com donar unes quantes pistes per parlar de la vocació, per parlar, no?, del vincle que tenim amb el treball, de la necessitat. I, per tant, és una sessió molt fecunda, que qui la vulgui la pot tornar a sentir, perquè gràcies a Penedès Televisió, doncs, no?, tot queda enregistrat i tot queda penjat. Per tant, ens va donar moltes pistes. Ahir vam continuar també amb aquesta reflexió al voltant del món, també amb un gran comunicador, que és el Sergi Unanue, que també va agradar molt perquè ens va fer com mirar doncs, el món i les diferents cultures al voltant del treball, amb un torn de preguntes molt fecund, que també van contrastar també doncs, la seva visió. I, per tant, portem 2 dies de Vilapensa amb molta marxa i és cert que amb molt d'entusiasme per aquesta mena de festival que agrada tant i que tanta gent se'l fa seu.
Avui hi ha una doble proposta. D'una banda, una passejada al voltant de les dones i la modernitat al treball a càrrec de Montse Julià, que està
exaurida
amb entrades exaurides des de fa dies. També té poc aforament, no, la proposta?
Cert. Sí, és una proposta doncs, que ens fa passejar pel carrer del comerç i ens parlarà també d'aquestes dones en la seva relació amb el món de la feina, i sí, està plena, i per tant és una activitat doncs, a més de més Vilapensa que fa dies que tothom també l'espera. Però sí que tenim després una sessió a les 7 dedicada també a l'educació, per això aquesta sessió avui la volíem també posar en aquest accent, no? Que en diem Educar i Aprendre, un treball artesanal on ens acompanya la Conxa Fernández Martorell i l'Emília Oliver, dues filòsofs i investigadores que reflexionaran, no?, en forma de diàleg al voltant d'aquest paper important de l'educació, no només pels que ensenyen, sinó pels que també aprenem, i per tant, per això avui també volíem parlar, no?, amb l'Emília Oliver.
Sí, que ens acompanya al telèfon. Emília, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, benvinguts a tots.
Molt bon dia, Emília.
Bon
gràcies,
dia.
Gràcies per entrar en aquesta sessió que tenim, per anunciar una mica l'activitat de la Vilapensa i per lluir una mica el que passarà avui aquesta tarda i convidar-nos també a venir. Encara hi ha algun lloc lliure a l'auditori. I et volíem preguntar, Emília, com heu plantejat aquesta, o com plantegeu aquest diàleg o aquesta conversa?
Bé. Bé, doncs, mireu, en principi parlaré jo perquè Conxa Fernández Martorell no pot estar aquí, però ho plantegem com una xerrada a dues veus que hem titulat Educar i Aprendre, un treball artesanal. Si us fixeu, el títol ja ho diu tot, eh? D'alguna manera, educar i aprendre vol dir que ensenyar i aprendre és un treball força delicat, no sempre es culmina amb èxit, perquè implica la relació entre dos subjectes, com a mínim. Aquell qui ensenya, o no, a vegades, i aquell qui aprèn, o no, també, no? Perquè depèn una mica, en el cas de l'ensenyant, en el cas del docent que som nosaltres, de la nostra habilitat, i en el cas de l'aprenent, moltes vegades, de la seva voluntat. No només, eh? Mm. El que sí que és cert és que aquesta habilitat per ensenyar, que és una habilitat gairebé per seduir la voluntat de qui rep l'ensenyament, s'aprèn amb els anys. I per això ho hem qualificat de treball artesanal. S'aprèn fent-ho i s'aprèn a base d'experiències i d'experiències de vegades que funcionen i altres que no. És un treball fet amb la mà humana i amb molt de carinyo.
M'agrada com ho planteges, com una seducció, no una imposició,
sí,
sinó una transmissió, sinó una seducció.
Sí, nosaltres pensem que el treball d'educar, sobretot adolescents, és un treball complicat perquè els has de seduir, enteneu-me bé, els has d'engrescar, per dir-ho així, en el seu propi procés d'aprenentatge i, per tant, els has de poder captar de manera que hi hagi alguna cosa més que purs continguts, que s'hi sentin implicats, que notin que creixen, que notin que es fan grans mentre aprenen i, per tant, els has de seduir per aquí, amb la seva voluntat. I és una feinada, eh? I és una feinada que no s'ensenya pròpiament, però que l'adquireixes, aquesta pràctica artesanal, a base d'anys i d'experiències, òbviament, a vegades no bones, eh?
I ara mateix és molt més complicada aquesta feinada amb aquesta generació que han crescut amb les pantalles i que els costa tant prestar atenció?
Sí, evidentment, eh? Ara costa més fer de terrissera, no? De modelar amb les mans els alumnes que t'arriben, perquè ja arriben molt treballats, això és cert, no? A través de pantalles, xarxes, etcètera. No? La cosa digital ha complicat molt la nostra feina. Però nosaltres pensem que, malgrat aquest predomini de la imatge i de la digitalització i de la xarxa, hi ha una cosa que funciona encara a les aules, que és que les nostres paraules a les aules i les nostres accions, que també tenen aquest punt exemplaritzant com a docents, formen encara les persones quan les aconseguim seduir. I això és una responsabilitat molt gran que tenim. Una responsabilitat que nosaltres medim en termes pedagògics perquè els oferim uns sabers, uns coneixements que els donaran forma, però també moral, una responsabilitat moral perquè els oferim uns valors amb els quals s'hauran d'enfrontar la vida, i també una responsabilitat política. I aquí m'agradaria insistir perquè en la nostra xerrada d'aquesta tarda hi haurà força política, perquè pensem que la feina d'educar és també una feina política perquè implica aquesta responsabilitat de compromís amb la societat. El treball d'educar és un treball de comprometre's amb el futur de la societat, que són els futurs ciutadans lliures, conscients, responsables també, i que, per tant, votaran. I això és important, tenir-ho present.
És cert que a Emília ens convé molt tornar-ho, no?, a sentir això, recordar-ho, en un moment en què també el sistema educatiu, no?, sempre està tensionat. Ara portem, no?, unes quantes setmanes també amb un combat, no?, entre els docents, no?, i la comunitat. I, per tant, creiem que era molt oportú que el Vilapensa, no?, aquesta voluntat de repensar el treball, també hi hagués aquest moment significat per dignificar una vegada més, doncs, la vostra feina, no?, i la feina que tenim tots en aquest compromís per l'educació, no?
Exactament. Una feina que, ho has dit molt bé, penso que s'ha de dignificar una altra vegada, i d'aquí les lluites dels meus companys i companyes, perquè, a més de dignificar la nostra feina, hem de dignificar allà on treballem. Deixeu-me seguir fent política. L'escola pública. L'escola pública s'ha de defensar davant d'aquests embats allò neoliberals que ja fa anys que ens la torpedinen, i que és l'escola pública, juntament amb la sanitat, si voleu, un dels eixos fonamentals d'això que anomenem l'estat del benestar i que no podem perdre de cap manera. D'aquí les lluites dels meus companys i companyes.
Molt bé. Jo crec que, Emília, ens has posat també, no?, la mel a la boca.
A mi m'agradaria, però, que l'Emília també digués alguna cosa dirigida a les famílies, als pares i mares d'aquests aprenents que intenteu seduir a l'aula i inculcar-los aquesta responsabilitat política. Com us ajuden? Clar. Quin ha de ser el seu rol?
El rol dels pares és un rol fonamentalment educatiu a les famílies. Hi ha moltes coses que els mestres sempre hem dit que han de venir ensenyats als alumnes. I aquí és on els pares, malauradament, a vegades, com que tenen molta feina en garantir la supervivència, han delegat determinades feines, com per exemple els valors, no?, a les escoles. És evident que no els ho podem demanar que ho facin tot, intentem comptar amb ells per suplir-ho, però a vegades els trobem a faltar. Sort que existeixen les AFAs i sort que existeixen els consells escolars on els pares sí que s'impliquen. En aquest sentit, comptem amb ells, per descomptat.
L'Emília Oliver serà aquesta tarda, a partir de les 7, a l'Auditori de Vinzeum, tot conversant amb la Conxa Fernández al voltant d'educar i aprendre, un treball artesanal, com l'ha definit ella, aquest fer de terrissera, i amb aquest component també de responsabilitat política. Moltes gràcies per fer-nos avui aquest tastet. Us esperem a totes dues a Vinzeum aquesta tarda i a Penedès Televisió també.
Moltes gràcies per convidar-nos. Ens hi veiem i en parlem.
I molt tant. Bé. Una abraçada.
Fins després.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Quina delícia. Totalment. Serà fantàstic aquestes quatre entrades que queden, sisplau. És que sí, serà una molt bona proposta.
Ho volíem precisament per això, no? Perquè per fer ganes, no?, de venir. Que a la Vilapensa també li passa una mica això, que la gent ve el primer dia, s'entusiasma, llavors torna, no?, a voler venir, i això va passar, vam començar la setmana, que encara hi havia com espais buits, i ara veiem que s'omplen, no?, quasi cada dia.
Si hem seduït algú, recordem que s'ha de reservar entrada. De quina manera?
Sí, molt important. Entrades.vinzeum.cat, evidentment, directament des de la web del Vilapensa, vilapensa.cat, que cada acte té el seu botó que reserva l'entrada. I ens agrada molt recordar això, que és un festival gratuït, que moltes persones, no?, se l'estan fent seu, i un any més, i això és molt entusiasmant, per, no només pel Vinceum, sinó per la vila. I ens agradaria molt que qui agafi entrada doncs, també s'hi comprometi, perquè a vegades l'acte queda ple, però després doncs, que és gratuït no hi acaba un any i queda la butaca buida. I a vegades... Doncs,
això fa lleig per tele.
Sí, fa lleig per tele, però també fa lleig perquè molta gent, doncs, no sé, per exemple, hi ha un acte planíssim el divendres de fa dies sobre la intel·ligència artificial, que llavors resulta que si la gent no hi va, doncs molta gent s'ha quedat sense poder venir. I per tant, ho recordem sempre. Si no podeu venir, truqueu a Vinceum o digueu-nos-ho, i us, no ens ho dieu 5 minuts abans, sinó no, intenteu com a fer alliberar aquesta entrada.
Hi ha llista d'espera, entenc, i per tant es pot donar aquest espai, aquesta cadira, aquesta oportunitat a algú altre.
Com l'altra cosa que hem anat insistint, és un festival que es retransmet per Penedès Televisió, amb aquesta cosa del directe, som estrictament puntuals i un cop comença, no entrada que hi entri molta gent per davant de les càmeres i, per tant, som així d'estrictes en no deixar entrar. I sap
això està
greu.
Costant, eh? M'han dit, Jordi.
Totalment, totalment.
I anem per l'edició novena.
Totalment. I a vegades amics, molt amics del festival, doncs es queden a la porta perquè han arribat un minut tard. I, per tant, genera aquesta frustració també a vegades, perquè dius, doncs sí, és com si anéssiu al teatre i arribéssiu un minut més tard. No? La funció ha començat i sovint, doncs, per respecte a qui està també començant, doncs sap com a greu. Ho recordem perquè això ens ja portem dos dies i això ha passat doncs, cada dia i segurament doncs, pot passar. I aquests directes de la televisió a vegades ens condicionen una mica.
Hem començat conversant sobre educar i aprendre aquest treball artesanal que abordaran dues veus, la Conxa Fernández Martorell i l'Emília Oliver, aquesta tarda. I amb el Marçal volem presentar també les propostes del Vilapensa Educació, que és un capítol que hi és sempre en aquest festival.
Exacte, i que a més enguany s'ha ampliat una mica per intentar doncs, que la filosofia entri més als centres educatius i tenim doncs, hem pogut impulsar una nova proposta de taller a les escoles, que és d'aquest taller que es diu L'Adem i el color negre, que en aquest cas doncs, és un taller filosòfic, plàstic, és a dir, que té una part que treballen amb fang, però que tot queda vestit a càrrec de la Mariona Ferreres per parlar una mica de l'absència, quan en un espai no trobem a faltar algú, tot això enfocat a infants d'escoles de primer i segon de primària, és a dir, 6-7 anys. Llavors, vesteix a través d'aquest treball amb el fang tot una espècie de conte amb una visió filosòfica per parlar de les absències, de què passa. Ella ho relaciona amb un mite clàssic, que és el de Demeter i Persèfone, no? I s'intenta treballar doncs, tot això una mica. I a dir que tot adaptat...
A aquesta edat, no?
A aquesta edat, sí, exacte.
I les escoles venen a Vinceum o la Mariona va a les escoles?
La Mariona va a les escoles. Sí, en aquest cas vam decidir-ho adaptar també pel context de protesta actual i de mobilització actual dels docents. I llavors, tot i que la proposta inicial era que el taller es fes al museu, vam decidir que fos el museu quin és el Vilapensa quin és de les escoles. No? I sí que hem tingut unes quantes reserves, 7 grups diferents, però bueno, és un tema que evidentment hi ha centres que directament és que no volen ni que algú vagi a les escoles, no? Ara mateix a fer aquest taller. Llavors, bueno, ha estat un primer any una mica més agitat o més complicat, però s'ha aconseguit tirar-ho endavant, sí.
Era un desig, el Vilapensa, no? També aquesta idea de la filosofia, no? A la primària, no? A les escoles més joves, no?
Clar, pensaries que són propostes que van dirigides a secundària, no? A joves amb una més gran maduresa.
Que també en tenim, però està bé que si a la vila hi passa alguna cosa com aquesta de filosofia, no? I que tota la vila durant una setmana i pico es vesteix com de gala pel món filosòfic, doncs que això també pugui traspuar amb aquests infants que, com bé comentàvem abans, seran els ciutadans del futur. Per tant, si els hi sona ara el Vilapensa, de grans, podran fer el clic i assistir-hi.
I l'altra proposta és una obra teatral.
L'altra proposta és una obra teatral. Això ja no és nou d'aquest any, sinó que l'any passat ja se'n va fer una altra. En aquest cas és La tirania dels nombres flipants. És una obra teatral de la companyia Impura Teatre. I es farà demà al Teatre Calvo... Ai, demà no, divendres, perdoneu, al Teatre Calvolet a les 12. En aquest cas sí que és una proposta dirigida a l'alumnat de secundària. És una peça que parla també dels reptes del món educatiu, és a dir, intenta com posar damunt la taula problemàtiques de docents, d'alumnat, de famílies, també adaptat al públic d'educació secundària, però intenta obrir aquest debat. Llavors, un cop acabada l'obra de teatre, els mateixos actors intentaran debatre amb el públic assistent. En aquest cas, el públic assistent sí que és alumnat de secundària, però queden places disponibles per públic en general, amb accés lliure. Sí que s'ha de, si és possible, treure la...
Reservar
amb antelació.
Tornem a vinzeum.cat.
Exacte. Sí. O, si no, doncs, venir allà i, però amb una mica d'antelació i se'ls lliurarà l'entrada. Però en aquest cas sí que és una proposta que, de Vilapensa Educació, que a banda d'anar dirigida als instituts de la comarca, doncs també pot ser extensible al públic general. Sí.
En aquest sentit, la Marta, no, la nostra directora, insistia molt, no?, que recordéssim que qui vulgui, no?, potser té el dematí lliure, té el temps i l'interès, doncs, no?, que se senti cridat a venir, perquè el bolet és també molt gran i per tant, doncs, és una oportunitat. I en aquesta idea de que el Vilapensa surt també del Vinceum, no?, no només passa a l'auditori, sinó que té els altres espais que també l'acullen. Per tant, no?, com dius, Marçal, qui vulgui pot venir.
També és una oportunitat de compartir espais amb alumnat, no?
Que intergeneracional.
Ara, sí, que parlem molt d'educació, tots els podents n'omplim la boca, però realment pocs estem allà al costat de la realitat d'aquest alumnat i dels docents, no? I és una manera de compartir espais, sí.
Des de que es va obrir, jo crec que hi ha unes quantes persones que han reservat entrada, per tant, qui ens estigui sentint no se sentirà sol, o sigui, hi ha gent que
Hi haurà altres adults
i pot ser una oportunitat també, doncs, d'aprenentatge. Jo volia afegir que el Vilapensa Educació també enguany torna a tenir aquesta complicitat amb el grup de mestres de l'Alt Penedès. Són aquests jubilats de luxe que té l'Alt Penedès, no?, que conserven la vocació més enllà de la seva feina, no?, a l'aula, i han tornat a proposar, doncs, un concurs de microrelats que lligat al tema d'enguany, doncs, no?, he triat la feina que faig, han convidat de la gent...
Interrogant final, eh?
Sí. Han convidat de la gent a escriure i, per tant, aquest dissabte, doncs, a les 6 de la tarda al Club de Sant Francesc, un any més al seu escenari escollit, presentaran aquests guanyadors i, d'alguna manera, posaran en valor també aquesta feina, no?, de l'educació 24 hores sempre i que ells reivindiquen també. Per tant, també ho han posat en aquest programa que va lligat al Vilapensa Educació.
I aprofitem aquests últims minuts per recomanar algunes de les propostes a les quals quedi l'opció de reservar plaça, potser?
Sí, n'hi ha dues, són dues taules rodones que estan encara per apuntar, perquè hi ha lloc. Una és la de demà dijous, dedicada, no?, al sexili, que en diem, o sigui, les persones que, degut a la seva orientació sexual o a la seva condició corporal, han patit, no?, també... violència a la feina i juntament amb el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca han proposat una taula on els testimonis són quins parlen en primera persona de la seva realitat, amb aquesta voluntat, doncs, que també no tothom a la feina hi està còmode, no? I sovint aquesta realitat LGTBIQ+, no?, de les persones afecta, no?, els llocs de treball i pot afectar, doncs, no?, a visibilitzar-se o amagar-se o rebre violència. Per tant, és una taula que ens interessava molt també que hi tingués lloc, amb aquesta idea de que la filosofia no només és dels experts, doctors, no?, catedràtiques, sinó que també, no?, cada un de nosaltres en la seva reflexió podem aportar valor, no? I l'altra és una taula dedicada al treball en l'entorn rural, que serà el diumenge al migdia, el diumenge a les 11, que també torna a ser un espai de compartir projectes cooperatius en entorns no urbans de persones que s'han posat d'acord per, no?, tirar endavant realitats laborals diferents. I, per tant, també entraria molt que aquest fos aquest punt i a part que ens porta a la festa l'any que ve, perquè hi haurà una mica de música amb l'Eura Gaia i el Bernat Giribet, que ens posaran aquest punt, doncs, també de, no?, de convit a la festa, que ja hem anat dient que l'any que ve el Vilapensa estarà dedicat a la festa.
Hi ha moltes més propostes que podeu seguir a través de Penedès Televisió i recordeu que als Trinitaris, a la sala dels Trinitaris, teniu l'exposició Canta i Labora de Pepe Seguí, ex Cabo San Roque, que també forma part d'aquest Vilapensa. Moltes gràcies a tots dos. Bona setmana.
Bona setmana.
Bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Un increment d'entre el 10 i el 15% de recollida selectiva valida el canvi en el model de gestió de residus. Vilafranca és el darrer municipi on es despleguen els nous contractes de recollida i transport de residus urbans gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf a través de l'empresa FCC Medi Ambient. Aquest dimarts al migdia, el vicepresident de l'àrea de gestió de residus urbans i educació ambiental de la Mancomunitat, Josep Maria Auguer, ha encapçalat un acte de presentació dels nous models de contenidors i vehicles que formen part dels contractes. Huguer ha aprofitat l'acte per avançar dades provisionals de l'índex de recollida selectiva que validen el nou model de gestió de residus que s'està implantant a més d'una vintena de municipis del Penedès i el Garraf. Segons la Mancomunitat, hi ha entre un 10 i un 15% més de recollida selectiva. Els municipis que han anat incorporant el nou model es troben en diferents fases del desplegament segons la seva idiosincràsia. Huguer també ha explicat que la nova flota de vehicles vinculada als contractes i molt demandada pels municipis estarà completament desplegada a finals de l'estiu. Durant l'acte organitzat per la Mancomunitat i celebrat a la zona esportiva de Vilafranca, els assistents han pogut veure elements com recol·lectors, caixes obertes i una furgoneta hidronetejadora o contenidors. Un oli de Llorenç del Penedès guanya un dels premis Aliments d'Espanya millors olis d'oliva verge extra. És un dels tres premiats en la categoria de producció convencional en la modalitat de fruitat madur, conjuntament amb olis de Jaén i Còrdoba. El Ministeri d'Agricultura ha premiat l'oli del centre Oleícola del Penedès de Llorenç del Penedès en els premis Aliments d'Espanya millors olis d'oliva verge extra 2025-2026. És un dels tres premiats en categoria de producció convencional en la modalitat de fruitat madur, conjuntament amb olis de Jaén i Còrdoba. En la mateixa categoria han quedat finalistes els productes de l'empresa Oli Soler SL de Mont-roig del Camp i de l'agrícola de Montbrió del Camp, de tots dos de la denominació d'origen protegida Siurana. Aquest dissabte torna la Fira d'Entitat, el gran aparador de la vitalitat de la Granada. Un dia pensat per poder conèixer els artesans i entitats del municipi, gaudir de la cultura popular i compartir taula. La primera activitat serà a les 9 del matí amb una cercavila d'entitats. A partir de 11:45 s'aniran succeint exhibicions del Club Rítmic a la Granada, del grup Carnaval La Rauxa, de la colla sardanista Bombaires i del casal de la Gent Gran. A la 1 del migdia es programa un vermut popular i després una paella. Per la tarda es presenta el llibre de Marc Poveda i es representarà l'obra de teatre abans de que arribi l'alemany. La Diada de Sant Jordi de Sant Sadurní 2026 se celebrarà el dijous 23 d'abril a la plaça de l'Ajuntament, amb activitats durant tot el dia organitzades per la Regidoria de Cultura. La jornada inclourà la Fira del Llibre i de la Rosa de 9 del matí a 8 del vespre amb la participació d'entitats, comerços, paradistes i autors locals. També hi haurà sessions de signatura d'autors i autores d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7 del vespre. Una trobada de puntaires de 5 a 7, una actuació de balls populars a les 6 i la ballada de sardanes amb la cobla marinada a les 7 de la tarda. A partir de 17:45, Ràdio Sant Sadurní emetrà un programa especial en directe des de la mateixa plaça.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Torna ara al Penedès en xarxa d'obrir l'agenda i aturar-nos en el detall d'un parell de propostes. La primera l'anem a buscar a Canal 20. Allà el Raimon de Cara ens vol parlar de la Festa de la Primavera que aquest cap de setmana es programa a Sant Pere Molanta.
Actes aquest cap de setmana de primavera al municipi d'Olèrdola, en concret la Festa de la Primavera, que té com activitat central de fa un temps una trobada de germanor, un sopar de carmanyola per la nit del dissabte, també hi ha actuació teatral, però altres elements que s'incorporen i ens volem aturar en aquestes novetats de la Festa de la Primavera a Sant Pere Molanta, que arriben de la mà del grup de joves de Sant Pere Molanta, del grup de joves del poble. I per això conversem amb la presidenta d'aquesta entitat, la Gemma Vendrell, presidenta del grup de joves. Gemma, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem de novetats perquè heu incorporat una novetat que té a veure doncs, amb l'economia de proximitat, no? Un mercat d'intercanvi per dissabte, ens ho expliques?
Sí, mira, aquest mercat d'intercanvi realment neix d'un projecte que està impulsat per dues noies de Gelida, que són la Clara i l'Emma, que fa uns anys que ens coneixem i que ja vam contactar amb elles perquè ens agradaria doncs, portar aquest projecte que tenien a Gelida, adreçar-lo una mica al nostre poble, ja que bueno, compartíem alguns ideals a nivell d'entitat. Una cosa identitària que nosaltres tenim és el tema de que intentem treballar amb el tema de la sostenibilitat i el medi ambient. Llavors, doncs, bueno, elles tenen aquest projecte que també es diu l'intercanvi i és una iniciativa que el que intenta és promoure una mica el consum més conscient i la moda més sostenible, doncs, perquè ara mateix portem uns anys que ens estem envoltant tota la societat amb el que és el fast fashion, de comprar de manera més barata i llavors doncs, normalment omplim el nostre armari més del que necessitem.
I com funcionarà? Ens ho expliques també?
Sí, clar, nosaltres la idea que tenim és que el nostre, o sigui, hi ha armaris que és una mica el que hem dit, a vegades penses, ostres, no sé què posar-me, no tinc res a l'armari, i optes per anar a comprar roba, llavors, doncs, clar, realment dins d'aquest armari tu tens roba en bon estat, que potser doncs, ja no combina amb el teu estil, que potser s'allunya una mica de lo que tu estaves acostumat, o que potser en un moment te la vas comprar i que no li has donat una vida. Llavors, doncs, la idea una mica és donar-li una segona vida a aquestes peces de roba que nosaltres tenim quotidianament dins del nostre armari. Llavors, doncs, l'intercanvi una mica amb el que funciona és que tu pots portar un màxim de 10 peces de roba i llavors doncs, les pots intercanviar per peces de roba que ja hi ha allà. Llavors, doncs, nosaltres el que farem serà recollirem aquestes peces de roba que tu portis aquell dia i tu et donarem uns tiquets. I llavors, doncs, tu podràs escollir les peces de roba que tu trobis allà, si és el cas que t'agraden, i llavors doncs, les canviaràs per aquests tiquets.
Roba i llibres també?
Sí, bueno, aprofitant que s'acostava la Diada de Sant Jordi, doncs vam decidir també potser ampliar una mica el mercat i incloure també l'intercanvi de llibres. I també hem incorporat un taller per nens o per qualsevol edat de punts de llibre. Llavors, doncs, clar, al final moltes persones el que fem és comprar llibres nous, sobretot en aquestes dates com és Sant Jordi, i llavors doncs, potser són llibres que se't queden allà a l'estanteria. Llavors, doncs, per què no donem-li una segona vida i compartir-ho amb la gent que tenim al voltant? Una mica és aquesta la idea de fer-nos una mica més conscients sobre el consumir de manera més responsable, també crear una mica d'espai de comunitat on la gent es pugui trobar, pugui compartir. Potser doncs, et trobes allà amb els amics, deixes un parell de llibres, llavors doncs, una altra persona que també és del teu cercle proper diu «Ai, ostres, doncs mira, també m'interessa, vaig a agafar-los». Una mica la idea és aquesta, i repensar els nostres hàbits de consum com a societat.
Els llibres i les peces de roba que es vulguin intercanviar han d'estar en bon estat, no han de ser nous, però sí que han de presentar-se en bones condicions.
Exacte, sí. Tota aquella roba que estigui tacada, desgastada o amb forats, no l'agafarem, però sí que és veritat que si tu tens la necessitat de dir no, mira, no sé què fer amb això, nosaltres també donem l'opció de que si volen, aquestes noies treballen també en un altre projecte d'una noia que fa coixins i a dins dels coixins hi posa roba vella que ja no es pot utilitzar com a roba per posar-te. Llavors, doncs, en comptes de posar-hi esponges, el que fa és posar-hi retalls de roba. Llavors, doncs, també ens han dit que si hi ha algunes persones que portin roba d'aquest estil, doncs que durant el triatge, si no volen anar al contenidor de roba o portar-la a algun altre lloc, doncs que també tenim l'opció de si és necessari, doncs que la guardem nosaltres i llavors doncs, ho passarem amb aquesta persona.
Tot aquest mercat d'intercanvi durant el dissabte a partir de les 10 del matí fins a les 2 al local molentenc de Sant Pere Molanta. Qui vulgui fer aquest intercanvi i obtenir els tiquets ha d'anar abans de les 10?
No, estarem tot el dia, estarem a la plaça Busquina, però.
La plaça Busquina.
Sí, llavors doncs, a partir de les 10 nosaltres engegarem, es pot venir a l'hora que es vulgui, i llavors doncs, també bueno, tindrem una noia que ens estarà posant música i també tindrem el servei de barra per fer una mica de vermut durant de 12 a 2, per dir d'una manera.
I també hem d'especificar, Gemma, que no totes les peces de roba, hi ha peces concretes que heu anunciat que no es poden intercanviar, que no s'intercanviarien.
Exacte, el que són sabates, banyadors, roba interior, per temes d'higiene o, per exemple, complements com ara arracades, doncs això sí que no ho agafarem per temes d'higiene.
Comentaves doncs, que teníeu ganes, al principi de la conversa, explicaves que teníeu ganes des del grup de joves d'aportar, fer aportacions al poble, coincidint també amb l'any que esteu fent moltes coses pel vostre 25è aniversari.
Sí, bueno, aquest any és un any una mica de canvis. Estem provant coses noves, coses que s'apropin potser... Estem buscant potser una mica la identitat nostra com a grup. Llavors, doncs, aquest any crec que és un moment que tenim gent molt experimentada dins del grup i tenim persones que és el seu primer any i que estan incorporant-se. Ja que farem una transició, les persones que portem més temps, aquest any serà el nostre últim, i llavors doncs, entraran una fornada nova de joves. Llavors, doncs, aquest any que som colla, que tenim ganes, que estem engrescats, penso que és moment per provar aquestes propostes que potser no ens havíem atrevit a portar-les. També teníem moltes ganes al final de celebrar aquests 25 anys i pensem que realment la millor manera per fer-ho és amb la gent del poble i portant activitats diferents que potser no estem acostumats, com per exemple va ser la calçotada el mes passat, que era una cosa que potser feia algun temps que portàvem plantejant, però que no ho hem agafat amb ganes fins ara i realment va ser una cosa que no ens esperàvem que fos tan positiva a nivell de poble, que tingués tan bona rebuda. Llavors doncs, estem bastant engrescats en fer coses dintre del que falti d'any.
Com quines? Podem anunciar-ne alguna més?
Bé, sé que per la festa major petita s'està preparant algun tipus de format diferent al que estem acostumats. També durant la festa major, clar, nosaltres a la festa major el que ens passa és que ens cau amb la gran onada de calor normalment. Llavors, doncs, potser hem de repensar alguna cosa més refrescant o alguna cosa. No us podem dir massa.
Clar, pel que comentaves abans, aquesta voluntat de fer una recerca d'identitat no exclou mantenir aquelles activitats que són emblemàtiques de les que heu fet sempre des del grup de joves, com l'empalmada per la festa major?
Totalment. No, hi han coses que sabem que funcionen, coses que sabem que s'esperen i llavors doncs, hi han algunes coses que nosaltres no podem canviar, però bàsicament perquè creiem que formen part ja de la nostra identitat construïda. Sí que una de les coses que ens trencàvem una mica al cap era sobretot doncs, en fer activitats que tinguessin com un tipus d'impacte dins del nostre cercle. Llavors, doncs, una d'elles era el tema del medi ambient, de ser més sostenibles. Sí que nosaltres doncs, fa anys que estem treballant amb el tema dels gots reciclables. Durant els nostres actes s'intenta molt fer toc d'atenció amb el tema del reciclatge, d'on es posen les escombraries i tot això. Llavors, doncs, una de les coses que pensàvem era en què podíem fer una mica més d'impacte i havíem pensat doncs, que el sector de la moda ara mateix doncs, era un bon moment per poder doncs, conscienciar una mica el nostre entorn que teníem al poble i la joventut que tenim.
Doncs aquest compromís mediambiental que s'expressa en aquest mercat d'intercanvi que es viurà a partir de les 10 i fins les 2 a la plaça Busquina, amb servei de barra sota l'organització del grup de joves. També hi haurà un DJ. Ja per la nit, el sopar de Carmanyola, amb servei de barra portat per la Vall 90 i bingo musical a 11:15 i versions amb el duet d'ambient. Ja per diumenge, l'activitat és teatre dins d'aquesta festa de la primavera de Sant Pere Molanta amb l'obra Mossèn Pornet a càrrec de la companyia de teatre de la gent gran de Avinyonet del Penedès. Hem de dir que vosaltres, com a grup de joves, organitzeu aquesta primera activitat del mercat d'intercanvi, però d'una manera o altra sempre hi sou a gairebé tot arreu. Tot el que passa a Sant Pere Molanta passa en bona part perquè vosaltres hi sou.
Bueno, ens agrada fer companyia sobretot a les altres entitats i sempre estem engrescats per sumar-nos a qualsevol excusa. Llavors, doncs, sí, sempre tenim necessitat de ser-hi tant com organitzadors com a persones que venen a gaudir de l'esdeveniment.
Doncs Gemma Vendrell, presidenta del grup de joves de Sant Pere Molanta, gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi molt bé aquesta festa de la primavera i aquest mercat d'intercanvi d'aquest dissabte.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Apa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La segona proposta ens porta cap a Ràdio Sant Sadurní, amb el nostre company, el Miquel Cuenca, acompanyat avui per l'il·lustrador Òscar Cerdà, que el proper diumenge participarà en el gran dictat de rècord de Sant Martí Sarroca.
Doncs sí, Sílvia, avui tenim el plaer novament de parlar amb un dels nostres col·laboradors del magazín. Avui tractarem un tema que va més enllà de la il·lustració del còmic. Tenim amb nosaltres l'Òscar Cerdà, que hem conegut que participarà en aquest acte del dictat de rècord. Òscar, bon dia, primer de tot.
Bon dia a tothom.
Ho hem comentat a la introducció de manera breu, però no sé si tu ens voldries parlar més detall de què constarà aquest acte.
Sí, us faré 5 cèntims perquè la iniciativa té molt de punts, és molt interessant. A Sant Martí de Sarroca es va parlar d'un pla lector per potenciar, evidentment, la lectura i fomentar la lectura ja a nivell transversal, no només dels petits, sinó també dels adults. I el pla comença el 2025, i a finals d'any, a finals del 2025, s'aprova una idea, d'entre d'altres, que es desenvoluparan, si ho tinc ben entès, al llarg de 4 anys. I s'aprova una idea de fer un dictat col·lectiu per part de la ciutadania. O sigui, la proposta neix de la pròpia, del propi ciutadà de Sant Martí de Sarroca. Aquest dictat l'haurien de fer autors o autores del país i la idea és aconseguir un rècord de dictat del territori. Evidentment, el rècord Guinness l'ostenta la ciutat de París, que va fer un dictat als Camps Elisis, em sembla que amb la participació de 1.400 persones, i per descomptat no esperem, els organitzadors no creuen que s'arribi amb aquesta data de gent escrivint. Però en tot cas es tracta d'un acte festiu, el dictat no es corregirà, i hi haurà sortejos i es repartiran premis. En acabat hi haurà un espai de signatures dels autors que hi participem, que a banda d'un servidor, que sóc, diguéssim, l'encarregat de llegir una part del text d'un dels meus contes, aquí evidentment no tinc... Bueno, encara he de definir, suposo que serà la novetat de Sant Jordi.
El fullet Oriol.
El fullet Oriol, disculpa, sí. Aleshores, amb l'apartat juvenil, un dels altres participants serà el Ramon Grau, a part d'escriptor, comunicador i creador visual, i amb l'apartat de literatura adulta, l'escriptora i filòloga de la Clara Calotto. Vull dir que s'ha fet com 3 divisions, infantil, juvenil i literatura per grans. La veritat és que ha estat un plaer quan em va contactar el Miquel Forns, el director de la biblioteca, plantejar-m'ho, m'ho va plantejar telefònicament, i ràpidament em vaig apuntar amb aquesta iniciativa, que també té la seva rèplica, per dir-ho d'alguna manera, a diverses biblioteques del territori, entre elles la d'aquí del poble, i de la qual en formo part de la comissió. És a dir, és un seguit d'accions que pretenen això, fomentar sobretot la lectura i l'hàbit lector. Vull dir que és un projecte de volada de 4 anys I res, això ha estat un plaer que hagin comptat amb mi, per descomptat.
No et preguntaré què et va semblar la idea de participar, ja m'ho has respost ara, però sí que m'agradaria saber què creus que té d'especial aquest format que es farà a Sant Martí.
És un format que jo crec que té la gràcia, no, d'aquesta participació, ja no de gent de Sant Martí, sinó del Penedès o de qui s'animi a venir, i que, a més, estic convençut de que amb el fons potenciarà, doncs, el seu objectiu, no? El fet de la cura d'escriure, de la lectura, i també animarà, doncs, a tothom que vingui a llegir. Estic convençut d'això.
El teu apartat és de literatura infantil. Quin paper creus que juga el teu format, diguéssim, el teu escenari de treball, que és la literatura infantil?
Home, pel que em diuen al llarg d'aquests anys, no, de col·lecció, del fullet i d'escriure per la Mainada, fonamental perquè són les primeres lectures dels nens que els faran agafar l'hàbit de llegir per poder, diguéssim, el dia de demà ser uns lectors molt més transversals en quant a textos i en quant a tractaments dels propis escriptors, no?
M'has comentat que encara no tens pensat quin fragment llegiràs. Sí que tens una mica acotat, pensat a l'obra que vols utilitzar, que és aquesta que presentaràs per Sant Jordi, un nou volum del Follet Oriol. Per tant, com et dic, encara no tens pensat el fragment.
No, però probablement, perquè no sigui un fragment isolat, començaré per les primeres planes. La lectura s'allarga 3 o 4 minuts, entenc que amb un tempo no ràpid, no, perquè els més petits puguin, evidentment, anar fent el dictat, i esperem una participació força activa de la població de Sant Martí i, evidentment, penedesenca. Els que us animeu, ja ho sabeu, és el dissabte, dia 19, si no m'equivoco.
Aquest dissabte mateix.
El 19, sí, més sé.
Ho hem comentat sempre que has vingut fora del Vinyetes, però, vaja, no perdem l'ocasió per tornar-ho a comentar. Molta gent et coneix pel Follet Oriol. Ho he dit, ho hem tractat ja, però deixem passar l'oportunitat. Com neix aquest personatge, per si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant i no ho sàpiga?
Pues el Follet Oriol neix de la tradició mil·lenària d'explicar un conte amb un nen o una nena abans de dormir, no? Jo tinc un fill que es diu Oriol, i quan tenia 3, 4 anys li explicava el conte d'un follet amb una vall isolada, no? Que per tal de portar la llum al poble, quan no sortia la lluna, els follets quedaven atemorits a casa, va decidir endinsar-se en un bosc i, després d'un seguit d'aventures, fer-se amic d'una coca de llum, no? Aquest animaló en vies d'extinció, sembla ser. I llavors el va portar de tornada al poble, i aquesta història tan tendra, la vaig decidir dibuixar-la, i Barcanova va apostar, a finals d'aquest any, ja farà 21 anys, si en surten bé els números, per la col·lecció aquesta que m'ha donat tantes alegries, eh?
Creus que iniciatives com aquestes, com aquest dictat, poden, vaja, fomentar, ajudar la lectura i l'escriptura entre els més joves?
Estic convençut de que sí, recolzades amb altres, amb altres d'una certa continuïtat, i són necessàries, i més en un moment amb el que, caram, el català sembla que està certament amenaçat, no de desaparèixer, però de quedar circunscrit a cercles. Així ho indiquen els, independentment de la lectura, la lectura és universal, però també, evidentment, el pla crec jo que amb l'ADN original o primerenc el que vol és potenciar la lectura en català, per descomptat.
Segurament molta gent que vindrà a aquest acte per fer el dictat, molts nens i nenes venen també atrets pel món de la lectura i, en el teu cas, potser també de la il·lustració. Ja que et tenim avui aquí a Ràdio Sant Sadurní, quins consells donaries a nens i joves que volen començar a escriure o explicar o dibuixar històries?
Pues, curiosament, un dels objectius del pla és que llegeixin cada dia, sempre ho explico a les escoles, després de fer els deures, una miqueta de lectura, perquè això el que fa és estimular la imaginació, que després es podrà plasmar, ja sigui amb un conte narrat escrit o, evidentment, narrat i dibuixat, il·lustrat, no? I sempre, sempre penso que, com que no tothom ha vingut a dibuixar o a escriure, sempre penso que aquesta unió entre un bon guionista o escriptor i una il·lustradora o il·lustrador és magnífic. Dona, ha donat fruits al llarg de la història del còmic o de l'àlbum il·lustrat, i per tant la iniciativa la trobo magnífica, magnífica, i esperem una participació intensa i potent aquest dia, aquest matí.
Estem arribant a la recta final. Si vols, ho podem tornar a preguntar o explicar. Què és el per què recomanaries a la gent venir aquest 19 d'abril a Sant Martí Sarroca en aquest dictat de que vol ser de rècord?
Home, sobretot, primer intentar batre un rècord. Sempre té un punx, oi? Té un ganxo el fet d'intentar trencar un rècord, encara que sigui a nivell del territori, a nivell nacional.
El Mundial està en 1.400 persones.
Crec que sí, crec que em va comentar el Miquel que sí. Evidentment, tant de bo, tinguéssim 1.400 persones a Sant Martí.
Home, a la comarca crec que són moltes més persones.
Per això, no, des de luego, si la participació és activa, podem batre'l. Però això ja és un estímul. Després, el tema participatiu en si, no? El tema de posar-te en una taula a escriure, evidentment, si hi ha alguna errada, ningú la corregirà, és a dir, que té un caire, sobretot, molt, molt competitiu i de participació, i després també, per què no dir-ho, un matí festiu amb el que hi haurà més coses, no? Vull dir, jo crec que pot estar molt, molt interessant. I no voldria, per descomptat, deixar d'agrair al director de la biblioteca, en Miquel Forns, i a tota l'organització d'aquest esdeveniment, haver comptat amb mi.
Doncs nosaltres, que hem escoltat a l'Òscar Sardà, recordem que serà un dels autors que llegirà un dels fragments de les seves obres, en aquest cas de literatura infantil, en aquest gran dictat de rècord que es vol fer a Sant Martí Sarroca el 19 d'abril. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A poc vull trobar la manera de no tornar a mirar enrere, de trobar la drecera, tancar la ferida i treure la fera. Només vull ballar amb la pena.
El ritme que marca Doctor Prats, i a poc anem marxant, anem acomiadant aquestes 3 hores de ràdio. Qualsevol proposta que us hagi interessat, que vulgueu escoltar més atentament, la podeu recuperar als podcasts de Ràdio Televisió Vilafranca. Demà ens retrobem a partir de les 9:06, és dijous, vol dir que arrencarem al matí i aquestes 3 hores de ràdio amb l'agenda per als propers dies, una agenda molt i molt intensa. La primavera ha esclatat i som a les portes de Sant Jordi, i es nota. Hi haurà directament jove, també estarem al cas de l'actualitat Ali Baix Penedesenca. La Janet Porter ens portarà un nou capítol, Dones de Música, Racó Solidari, i acabarem amb el nostre divulgador enoturístic de referència, Víctor Cornejo, i el seu De Vinyes i Vins. Fins demà.
Vull fer la foguera, tirar-hi els complexes i cremar els problemes. Només dir-te cau d'orella, que no cal guanyar la guerra. Tot anirà massa bé, m'ho van dir les estrelles. Cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou. I mica en mica...